A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.
De silenci a tots els racons d'Espanya pels qui estan patint avui les conseqüències del tràgic accident de tren a Còrdoba. També a Menorca, els ajuntaments de la nostra illa, així com el Consell Insular Menorquí, han aturat la seva feina a les 12 del migdia en record a les víctimes d'aquest tràgic accident que s'han portat la vida de 39 persones, 73 persones estan ingressades, 24 han estat greu. Des del dia Menorca volem també expressar el nostre condol a les víctimes i als seus familiars, així com mostrar la nostra solidaritat a tots els ferits i afectats per aquest sinistre provocat pel xoc de dos trens a l'estació d'Aldamuz.
Santiago, Cava y Granada. tierra seca, ay, mojada.
Será la tierra.
Será la tierra.
Vicente Amigo, guitarrista flamenc espanyol que s'ha criat a Còrdoba, amb aquest tema Requiem per totes les víctimes i en record a les víctimes d'aquest tràgic accident.
Será Sevilla, será Triana,
será Santiago, caída Granada,
será mi sueño por siempre tuyo, será la tierra seca y mojada.
Fuerza, echa de menos y a ti te llore.
Será la tierra, serán los soles, mares y luna quien te añore. Será el flamenco quien con más fuerza te eche de menos y a ti te lloré.
Serà... Amb Còrdoba al cor, començam el Dia Menorca.
Benvinguts al Dia Menorca.
Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes al Dia Menorca i Vetres Ràdio. Avui és dilluns, és 19 de gener. Avui és Blue Monday, el dia més trist de l'any també. És el dia de les crispetes. Dilluns negre. Pere, tu ets de crispetes?
Et creuràs que em vaig menjar ahir i feia potser un any que no ho feia.
Què me dius? I ets de crispetes allò en el sofaret?
Sofà, foc, crispetes i una bona sèrie.
La diumenge, fred, una bona sèrie, clar, clar, clar.
Doncs just ahir, sí.
Just ahir. Mira, saps que les crispetes tenen el seu origen a principis de l'any 1500?
No ho sabia.
A Mèxic.
A Mèxic, sí.
Els asteques.
Mira.
I saps per què feien servir les crispetes?
No.
Ho feien per invocar la pluja i la fertilitat. Clar, eren amb finalitats cerimonials i, clar, és que allà és el cultiu del blat de moros originari de Mèxic. Per tant, clar, van ser ells que ho van començar. T'imagines els asteques menjant ses crispetes per invocar
no,
sa pluja?
Aquí no ens cal invocar-la.
No, aquí avui la tenim aquí, la pluja.
Últimament, eh? Jo tinc una altra curiositat amb tema crispetes.
Ah, quina, quina?
Sí. Saps qui va ser la primera persona que va fer populars les crispetes al cinema?
Ai, no ho sé.
Va ser una dona, Julia Braden, propietària de Lynwood Theatre a Kansas City, l'any 1931. Supera-ho.
Mira tu, Bueno, no. Mèxic, Kansas. Jo no en tinc més.
No?
Però et puc dir una altra cosa.
A veure.
Aquest és el dia més trist de l'any. El tercer dilluns de gener, després dels excessos de Nadal, està catalogat com el dia més trist de l'any. I saps que això és fals?
No deu tenir base científica, no?
O sigui, exacte, no té cap tipus de base científica. Resulta que està considerat tot el dia aquest perquè és una campanya publicitària d'una agència de viatges i es va dir començar a fer el 2005, què et sembla?
Molt malament.
Així que no cal...
Tot ho arreglem de la mateixa manera, eh?
Sí, tot és així, no?
Blue Monday. How I eat Blue Monday. Got to work like a slave all day. Here come Tuesday. Oh,
sigui com sigui, avui plou, per tant, avui que vespre és una tarda ideal per tornar a fer el que va fer en Pere Giberta i que vespre una pel·li crispetes en el sofà de casa, si és que podem, per qüestions de feina i fiets i extraescolars, etc etc. Podràs, Axel Camarasa?
No.
No. I en Jordi Fàbregas podrà? Sí, en Jordi sí. Jo ho intentaré, també.
Clar que sí.
Bueno, començant programa, i avui anem cap a Sallotx, en Esport de Mor, perquè hi ha hagut aquesta concentració a les 11 del matí, i en volem conèixer els detalls. Pere.
Sí, començarem conversant amb en Josep Bondia, de la Confraria de Pescadors de Mor. Com deies, Clara, avui la flota de pescadors de Menorca no ha sortit a la mà i s'ha unit a la vaga nacional en protesta de les noves obligacions de control que els vol imposar la Unió Europea. Després, com és dilluns, continuarem amb l'habitual tertúlia d'actualitat, debatent sobre aquesta qüestió i d'altres, com la conferència de l'economista Marc de Quinto aquest cap de setmana i la seva visió de la problemàtica de l'habitatge. Ens acompanyaran l'exbala de Ciutadella, Toni Salvador, i el periodista David Baret.
I d'abans de telefonar en el nostre primer convidat, volem saber l'actualitat amb el que està fent feina en Excel per l'informatiu migdia a les 2:30, que també passa per aquesta convocatòria, aquesta concentració que hi ha hagut a les 11 del matí.
Correcte, i que els pescadors han aturat avui les seves barques, ho han fet a tota Espanya, coincidint amb la reunió prevista per avui que vespre al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Exigiran que no s'apliqui el nou reglament de la Unió Europea, demanant que es flexibilitzin al màxim les mesures, ja que el govern central, diuen, té marge de maniobra a l'hora d'aplicar-les. Un dels assistents de la reunió a Madrid serà Xavier Marquès, és el president de la Confraria de Pescadors de Ciutadella i assisteix com a representant de la Federació Balear.
Mos flexibilitzi un poc aquestes mesures i mos permeti poder fer feina tranquils, no? No amb aquest all entrevessat en el cor, de que si dus un peix d'un quilo, més d'un quilo fa un quilo 200, ja és una multa de 3.000 euros, cosa un poc exagerada.
Les mesures més polèmiques són les que obliguen a notificar la tornada a port amb 4 hores d'antelació i també haver de declarar el pes de totes les captures. També marca l'agenda del dia l'Ajuntament de Maó, que dona a conèixer avui els detalls del pressupost municipal per aquest 2026. Després de l'acord entre PSOE i Aramó per aprovar els comptes, avui s'expliquen amb més detall les inversions previstes. Entre les prioritats hi ha la posada en marxa de les dues desnitrificadores, la de Malbuja i també la de Sant Climent, per abastir el municipi d'aigua potable. Aquesta és una, de fet, de les exigències d'Aramó per signar els pressupostos. Està previst que s'aprovin en el plenari ordinari del proper dia 29. I la Muntanya del Toro ha acollit aquest diumenge una concentració impulsada per Més per Menorca i amb el lema Menorca per Viure, una trobada per fomentar que la Diada de l'Illa sigui també una jornada de reivindicació. L'actriu Laura Pons ha llegit el manifest en què denuncia el fet que cada vegada més famílies de Menorca no tenen casa i que el model econòmic actual es basa, diu, en el turisme i precaritza l'economia dels illencs. Ha estat una concentració contra l'especulació, a favor de la defensa del camp per als pagesos i de la llengua pròpia. Esteve Barceló és el coordinador general de Més per Menorca.
El model actual està deixant de fora de l'accés a l'habitatge a moltes famílies menorquines que volen fer projecte de vida aquí i, per tant, és un dels reptes principals, però tot això va lligat a l'activitat econòmica, va lligat a la defensa del territori, va lligat, en definitiva, a la nostra identitat, a la nostra cultura, i tot està interrelacionat.
I encara en el marc de la Diada de Sant Antoni es va celebrar el ple institucional al Consell, l'habitatge també va ser definit com la prioritat absoluta. Abans de l'acte, el president del Consell d'Olfa Vilafranca va qüestionar si Menorca ha de continuar creixent tant demogràficament i va parlar de la necessitat d'augmentar la renta per càpita dels menorquins al sentim.
Menorca no vol créixer en volum, ni només en valor afegit brut. Vol créixer en benestar i en renta per càpita. No es tracta de tenir més gent, no es tracta de tenir més cotxos o més pressió sobre el territori, sinó de generar més valor amb manco i pacte.
El conferenciant d'enguany ha estat Marcos de Quinto, economista liberal, que va parlar sobre liberalitzar sòl i reduir impostos. Va fer aixecar de la cadira els consellers de Més per Menorca, que van abandonar la sala. Durant la festivitat de Sant Antoni, un dels actes més concorreguts, com és habitual, és la processó dels Tres Tocs. Sentim alguns dels assistents.
Mos veiem tots i veiem coneguts i família, mos trobam aquí.
Nosaltres la solem passar amb els amics, amb la família, i és una tradició molt important per nosaltres.
Sí, és molt important, perquè des d'aquí és on del nostre idioma que xerram i des d'aquí ve quasi tot.
Enguany, a més, al mercat de dàtils i taronges no es va rifar per primera vegada un porc viu, però sí que va haver-hi beneïdes d'animals a molts pobles de l'illa.
Sant Joan, vaig demanar per ballar els teus ulls blaus.
Vinigaus Band, que va fer un concertàs a l'esplanada de Mo, finalment no va ploure, no va fer falta esperaigus al manco en el moment del concert. També van poder gaudir dels tres tocs a Ciutadella, perquè el moment de la processó no va ploure, i tot i que sí, hem tingut un cap de setmana passat per aigua. Ara anem a conèixer la previsió, però bueno, primer acomiadant Excel. Gràcies.
Que vagi bé.
Igualment.
Adéu, Excel.
I sí, i plou. Ara sentíem justament els companys d'informatius que deien que Baleària ha cancel·lat tots els serveis Península Menorca i Interilles des d'aquest cap vespre i durant el matí de demà, perquè tenim avisos, Pere.
No encara, però hem d'anar amb alerta amb el vent de llevant i gregal, que bufarà amb suavitat durant el dia, però que anirà augmentant de força, amb ràfegues de la nit d'entre 60 i 70 km hora. A les 8 del capvespre s'activarà un doble avís groc per vent i fenòmens costaners. L'Agència Estatal de Meteorologia pronostica per avui una jornada inestable, amb cel tapat i ruixats freqüents que poden ser forts i anar acompanyats amb tempesta.
I això anirà molt bé.
Marxen amb una fan i no puc compartir.
Atents a totes les informacions de l'Agència Estatal de Meteorologia, perquè avui hi ha aquesta jornada i en venen més, que la cosa es va complicant a partir d'avui vespre i demà i a la resta de la setmana. Nosaltres ara fem una aturadeta i tot d'una entrem en matèria.
Es borren senyals del camí per on has de passar. Tristesa no m'espanta i demà és tan lluny d'aquí.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem. IB3 Ràdio és diversitat.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys. Pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia Menorca.
Les 12:24 minuts, seguim en directe al Dia Menorca. Avui tenim tertúlia i qui ens acompanya, Pere?
Ens acompanya aquí a l'estudi en David Baret, periodista. Bon dia, David, com va?
Bon dia, com esteu?
I bon any, que no t'havíem vist.
No m'havíeu vist.
Encara no t'havíem vist,
no
el 2026.
Vist. No havíem coincidit, però hi era, eh? Ja hi era.
El 2025 ens vam veure, però.
Sí, bastant. Ja està bé, ja està bé.
Ja està bé, ja està bé.
I saludam també en Toni Salvador, exbalda de Ciutadella. Bon dia, Toni.
Hola, què tal? Bon
com
dia
estem?
A tots.
Molt bon
bé,
dia,
molt
Toni.
Que vas fer el sant o no, tu? O el fas pel juny?
No, aquí a Menorca, tots els Sant Antonis són de Sant Antoni Abat, de Sant Antoni a Pàdua, sols és a Península.
I de molt d'anys, Toni.
General,
va, ha anat bé cap de setmana, supos que vas seguir
sí,
la processó.
Sí, molt bé. No, no la vaig seguir, però aquesta vegada no hi vaig anar, per altres raons, però sí me vaig alegrar que no plogués i que es pogués celebrar. Perquè hi ha hagut anys que hi ha hagut dificultats, però al final hi havia amenaça, però no va ploure.
La pluja va respectar els actes de 17 de gener. Deixeu-me...
És un acte molt polit, eh? Vull dir, i si fa un pot de sol també és preciós. Eh?
I tant, que sí que ho és. Toni, deixa'm, abans d'entrar en matèria, volem telefonar a veure com ha anat aquesta concentració que hi ha hagut avui matí dels pescadors de Menorca.
Sí, perquè el sector pesquer s'ha sumat a aquesta jornada de protesta contra les noves obligacions de control derivades del reglament europeu. Han amarrat les barques i han fet sentir la seva veu davant unes mesures que consideren desproporcionades i allunyades de la realitat diària de la pesca artesanal i costanera.
Allà hi ha en Josep, bon dia, patró i armador d'una barca d'arrossegament d'esport de Mó, al Ciutat de Mó, i membre també de la Confraria de Pescadors del Municipi. Com estàs, Josep? Bon dia.
Hola, bon dia. Hola, què tal?
Com ha anat aquesta concentració a les 11 del matí? En Xavier Marquès, patró major de la Confraria de Pescadors de Ciutadella, és avui a Madrid. Serà present a la reunió amb el Ministeri prevista per avui capvespre?
Sí, sí que serà present allà a les 4, després de l'hora de dinar.
Uh-huh. Quines són aquestes noves regulacions implantades per la Unió Europea que us marquen en els pescadors per aquest 2026 i que han motivat aquesta vaga nacional, concentracions a tota Espanya i també aquí a Menorca?
Pues mira, aquestes noves reglamentacions són totalment inviables per al sector pesquer. O sigui, fins ara fèiem estimacions del pes de les espècies que eren superiors a 50 quilos amb un 20% de marge d'error, val? I ara volen que les estimacions siguin a partir d'un quilo, val? I amb un marge d'error d'un 10%, amb tot el moviment que té un barco i tot això. I, bueno, i fins ara... La normativa que hi havia deia que no es podia pesar els barcos, que estava prohibit, val? Que s'havia de pesar al punt de primera venda que tenen les cofradies o les llotges, on s'etiqueta i es dona la traçabilitat a tot el producte, saps?
Per tant, aquesta anomenada quilogram zero és que fins ara s'havien de fer de pesar els peixos que pescàveu un cop arribàveu a port, i això ho fa el patró major. Ara vos demanen que ho feis en la mateixa embarcació quan esteu a la mà i que també ho ha de fer el patró, i que clar, que això fa que no hi hagi que el patró tingui que fer doble feina, que no es pugui dedicar a la seguretat de l'embarcació i que a més no pugui ser precís aquests quilos. Si us passau del que vos demanen, hi haurà multes?
Sí, tant. I tant que n'hi haurà de multes. O sigui, tota aquesta reglamentació no té cap sentit, però les multes van de 3.000 euros per espècie. O sigui, si pesques 30 o 35 espècies, vamos, que és que ja no val la pena sortir, m'entens? Comencen a caure multes per totes bandes i la veritat que és una locura. Portem 5 anys de regulacions, portem 5 anys de regulacions i s'està fent una gestió de la reglamentació nefasta. Per exemple, aquest any ha sobrat a nivell del Mediterrà 5.500 dies, vale? Que s'han perdut. 5.500 dies de possibilitat de pesca que s'han perdut. Vale? I després, aquest any van entrar en vigor les quotes de la gamba vermella, doncs han sobrat 22.500 quilos de gamba vermella, o sigui, 22 tones i mitja. És impressionant. Però d'aquestes 22 tones i mitja, n'han comprat 9 a França, que les han pagat amb els impostos de tots. O sigui, és una locura, una gestió nefasta.
Aquesta nova normativa afecta embarcacions grans, també petites, no en el Mediterrani, també altres mars. I quines són? Hi ha algunes altres, com per exemple un previst de 4 hores d'arribada en el port en la vostra jornada habitual. Què més impliquen aquestes noves mesures?
Bueno, aquestes mesures, el diari electrònic només estaven obligats a fer les embarcacions d'arrossegament i embarcacions grans, no? Però ara les han de fer grossos i petits, les ha de fer tothom. I les tenim que fer al Mediterrà i al nord d'Espanya. O sigui, tot el que abarca la pesca a Espanya, no? I... ja m'he perdut.
Com us ha fet?
Preguntava, perdona?
Estàvem ratllant de si hi ha altres mesures que us afectin en aquestes que avui s'han de xerrar en aquesta reunió a les 4 d'escavespre amb el Ministeri. Aquest preavís de 4 hores d'arribada en el port, què significa?
Sí, això, perdona. Sí, això del preavís vol dir que tu, abans d'acabar la teva jornada de pesca, no? I dins de la jornada hi ha la jornada de pesca, però bueno, hi ha una jornada de navegació, hi ha unes hores de navegació cap als calaveros i tot això, no? O sigui, tu has de fer un previst de 4 hores i mitja. Però és que no saps quan tornaràs, si pel temps, si romps l'aparejo, si romps el bou, m'entens? O sigui, si estàs pescant a prop de la costa, com fa mal temps i estem aquí arrossats aquí al sud de l'illa, que en mitja hora o tres quarts estàs dins de port, fer un preavís, o sigui, estar amb el temps, a mig de la mar, perdent el temps, m'entens? O sigui, no. Són coses que són molt difícils d'encaixar. I aquí l'únic que volen, 5 anys, és reduir el tema de la pesca, perquè hi ha molts interessos que hi ha darrere. O sigui, hi ha tot el tractat de Mercosur que afecta a pescadors, a agricultors, a ramaders, m'entens? Mm-hmm. Mercosur i tot el tractat que tenen amb el Marroc i amb l'Àfrica. És algú...
Clar, com us afecten els pescadors? El nou acord comercial de Mercosur i altres acords, com per exemple, com bé dius, no? El nord d'Àfrica, amb aquesta facilitat en les taxes europees a l'hora d'importar el peix a Europa.
Això ens afecta, bueno, doncs, primerament ens afecta amb el preu a nosaltres, però el consumidor és el que realment l'afecta. Perquè, ja em diràs, tot el peix que ve de Sud-amèrica, el peix, la verdura, la carn, com ho conserven, això? Com ho conserven? Doncs a base d'additius. Additius que no es declaren aquí a Espanya. Mateix, additius que estan prohibits. Això és la salut alimentària que no existeix. M'entens? Rebre d'aquests interessos? Rebre d'aquests interessos econòmics i aquestes comissions que cobren tothom? Demana, m'entens? O sigui, és algú escandalós. Però, bueno, tot això tard o d'hora destaparà, perquè això ha de petar per algun lloc o algun altre, m'entens?
I demanem...
A França ja ha sortit del carrer, a Espanya també ha sortit del carrer, els agricultors, me refereixo a tot això. Això és un hemicicle, o sigui, ens anem a... Europa està en bancarrota. Anem a Norris.
I d'avui que vespre, en Xavier Marqués és a Madrid en aquesta reunió en el Ministeri per tal de veure si es poden fer canvis. Esteu, teniu esperança que es puguin fer o una més que haureu de gestionar-vos amb la frustració que sempre ratllam, que no hi ha manera de trucar-vos, Josep, i de tenir bones notícies amb els pescadors?
Pues sí, malauradament és... portem una ratxa de 4 o 5 anys que no són bones notícies. No són bones notícies, però el més sorprenent de tot és que el medi marí està bé. Hi ha peix, hi ha gamba, entens? Però a Europa se basa en un estudi de fa 10 o 15 anys i no hi ha manera de que es gastin els estudis actuals. Aquest any nosaltres, amb la ciutat de Mahó, els de l'IEO s'han embarcat 26 dies fent estudis i fent mides i fent comprovacions de captures, entens? I ells, millor que ningú, poden certificar que el medi està bé. Saps? Però com que aquests informes que fan ells no són vinculants, no en fan cas, perquè, per el que deia abans, hi ha molts interessos creats darrere, entens? Els bancs de factoria que treballen 365 dies a l'any, 24 hores, pues, és una cosa impressionant.
I m'agradaria
que la gent sapigués tot això, tota la veritat, perquè és impressionant.
Josep, bon dia, patró i armador de barca d'arrossegament del Ciutat de Mahó. Moltíssimes gràcies i estarem ben pendents d'aquesta reunió amb el representant a Menorca, a Madrid de Menorca, en Xavier Marquès. Ànims per tots els pescadors de la nostra illa.
Moltes gràcies a vosaltres i, bueno, esperança, com ho preguntaves abans, l'única esperança és que ho tornin a darrere, perquè no té cap sentit i és totalment inviable, entens? Perquè és que si no ho tornen darrere, la gent no s'arriscarà. De 5 dies que té la setmana i puguem anar a pescar, o sigui, pagar multes de 4 o 5.000 euros cada dia és que és totalment inadmissible, m'entens?
Moltes gràcies, Josep.
A vosaltres, vinga. Una abraçada. Adéu.
I d'avui és el primer tema que plantejam a la tertúlia, aquestes decisions que es prenen a milers de quilòmetres dins de despatxos europeus que acaben tenint impactes molt específics a territoris com el de Menorca, aquest acord comercial entre la Unió Europea i els països de Mercosur que genera inquietud entre els agricultors per la possible entrada de productes a preus més baixos i amb normes diferents i també en els pescadors. Com ho veieu? Qui comença? Vam.
Bueno, la veritat és que té tota la raó. És inviable totalment que les coses funcionin així. Però això ja és que estem cansats. Estem cansats de que Europa, tots aquests elements que estan allà, no tenen res més que fer que posar problemes. I quan arriben coses com això del Mercosur, no se li exigeix a altres països el que s'exigeix aquí a Europa. Per tant, hi ha una competència desleal total amb el sistema. Vull dir, aquí aquesta gent cap pensant d'Europa, que no té res més que fer que pensar en quina l'ha de fer per fer impossible la cosa, em fa un pot de ràbia ja. Això passa en tots els indrets. No depèn només del Ministeri d'Agricultura i Pesca d'aquí espanyol. El drama és que, des que estem a la Unió Europea, tot són normes, tot són normes per tot. I moltes, n'hi ha qualcuna que està bé, en general, però la majoria són excessivament restrictives, burocràtiques, vull dir, són molt complexes. I com deia ara aquesta persona que xerrava, Josep, no em sembla que era,
sí.
Vull dir, és inviable que 4 hores i mitja abans d'entrar ja donis explicacions quan s'estàs enmig de la mà i pots entrar en una hora, pots entrar en dues, etc. És inviable també, diríem, el fet de que un moment donat venguin barques de fora i s'enduguin la pesca d'aquí. Vull dir, tenen una sèrie de problemes que vistos des de la nostra òptica, són incomprensibles, perquè nosaltres, aquí a Menorca, les poques barques de pesca que hi ha, perquè n'hi ha poquíssimes entre Mo i Ciutadella, vull dir, n'hi ha poquíssimes,
sí.
Vull dir, els hi han de fer la vida impossible, que sembla mentida que això sigui així, però així és.
Pocs joves entraran a la professió de,
no, no
de pesca
troben,
amb
no
aquest
troben,
panorama, sí. Perquè ja no en troben des de fa anys, i cada vegada, com bé deia en Josep, 5 anys que cada vegada treballem amb ells, és per donar notícies cada vegada pitjors i aquestes normatives. No,
i el medi marí està bastant recuperat des de tot. O
sí,
sigui,
sí,
no...
això també ho deia en Josep. Clar, sí. No és el mateix la pesca invasiva, depèn de quines embarcacions, a la pesca artesanal que tenim aquí a Menorca.
Sí, jo crec que al final el que explicava en Josep em fa gràcia perquè es diu Josep Bon Dia i n'han dit Bon Dia tres vegades, que és de Tarragona, en Josep. Al final estem confrontant dos models de pesca, no? La pesca industrial i la pesca artesanal, que és la que tenim nosaltres aquí a prop. Llavors, està clar que Mercosur obre el comerç internacional d'una pesca de gran volum, de pesca industrial, que funciona sota uns altres paràmetres, no? Llavors, voler traslladar-ho a una pesca artesana és quan es romp una mica el motllo, no? Hi ha moltes coses que, evidentment, ens sorprenen, i, per exemple, doncs, el fet de fer aquests avisos com gairebé com d'ubicació, com si avui no hi hagués GPS i eines que situen les embarcacions on són i què estan fent en cada moment, no? Per tant, en aquest sentit, dona la sensació que aquest model de pesca artesanal està condemnat o bé a morir o bé al luxe, no? És a dir, que a uns preus que evidentment no podrem, no, si els han de repercutir per les hores que poden pescar i per la disponibilitat que tenen, doncs això estarà fora del mercat, no? Està claríssim. Avui en dia, a més, aquests acords internacionals damunt d'autoritzacions de pesca que hi ha en aquests països on les normatives són completament diferents, és a dir, aquí està clar que això és un partit de futbol on n'hi ha un que li compta el fora de joc i l'altre no, i llavors a partir d'aquí doncs, tot aquest sector cada vegada es veurà doncs, més perjudicat i més empobrit. Jo, només per llançar una veu d'esperança, hi ha un jove pescador que fa poc... crec que ho vaig dir en alguna tertúlia, perquè un dia que vaig estar parlant amb l'associació Líder, em deia, hi ha un noi jove, que ha decidit fer-se pescador, que diguéssim, ja ha iniciat l'activitat, és una persona jove. Per tant, encara hi ha algú que d'alguna manera, doncs, no sé si és romàntica o inconscient o amb molta il·lusió, doncs, ha decidit emprendre l'ofici, no? I penso que és un ofici que al final és dur, però que al final ells han pogut salvar-lo fins al moment, i ara amb aquesta situació el que estem fent és debilitar, diguéssim, tota aquesta pesca artesana, sostenible, de qualitat. Aquesta, clar, per una banda ens carreguem aquest model, per l'altra estem exigint una traçabilitat que sabem que hi ha trampes en el solitari aquí, no? Perquè al final tot això és per frenar que no hi hagi una pesca fraudulenta, però al mateix temps el que l'està fent bé, el que l'està fent en proximitat, l'estem penalitzant d'una manera doncs, catastròfica, no? I amb això, doncs, preocupació, bàsicament. Aquest és un sentiment de preocupació.
És un món molt dur, és un món molt dur, quan bé deies, aquest jove que sí que s'hi ha posat, és d'admirar. Ho vaig veure perquè em sembla que va sortir també per televisió. És de pensar que aquest tipus de barques surten a les 3 o del matí a les 4 i arriben a les 5, 6 des cap vespre. O sigui, fan que més de 12 hores dins a la mà per venir carregats amb el poc que els deixen dur. I en determinades èpoques no poden dur res. Estan aturades 2 mesos, estan aturades 3 mesos. Vull dir, és un absurd de normatives que realment ho deixa molt difícil. Ho deixa molt difícil. I és perjudicat, no m'ho hem d'oblidar, som els consumidors. Primer en preu i segon en qualitat. Perquè, clar, si mos condenen a haver de dur gambon d'Argentina, per dir una cosa, al lloc de la gamba d'aquí, vull dir, no té la mateixa qualitat. I no és el mateix l'Atlàntic que el Mediterrani, no és el mateix estar fent pesca de proximitat artesanal que pesca, diríem, industrial, i aquestes consideracions no es tenen en compte per els buròcrates aquests europeus. Vull dir, és lamentable.
Les contradiccions, no, d'aquestes normatives que ens arriben a nivell global, com Mercosur, que competeixen o que es posen en contradicció amb la política menorquina.
Bueno, Mercosur, més que una normativa, al final és un acord comercial que jo crec que ara s'ha apuntat des d'un punt de vista estratègic, perquè tal com està el tauler del món, ha sigut una manera, doncs, de defensar-se, blindar-se contra aquesta dominació atlàntica d'Estats Units, no? Uh-huh. I, per tant, si tu mires des d'aquest punt de vista, té el seu sentit, no?
Tot té parts bones i parts dolentes.
Clar, exacte. Llavors, aquí estem amb la política de producte de proximitat local i de temporada, i llavors, clar...
No, lo dolent és, diríem, que la normativa aquí ens exigeix que unes coses que no exigeixen els
correcte,
altres.
Correcte, sí.
Lo de més estaria bé, no està gens
correcte,
malament que hi hagi el Mercosur.
Correcte.
Però, clar, el que no pot ser és que un agricultor català o menorquí hagi de competir amb un d'Argentina o de Perú per dir una cosa que no se li exigeix unes normatives, i això no pot ser.
Jo, per exemple, vaig llegir que a nivell de sector de producció de vi i d'oli, doncs s'obria una oportunitat pels productors nacionals d'exportar cap allà sense aranzels, etc. Clar, això també, per exemple, que és una molt bona notícia. Si l'haguéssim de baixar a terreny local, doncs tampoc té afectació. O sigui, no té una afectació, perquè, clar, això és per grans productors, grans cooperatives, grans DOs que tenen un excedent de vi i el porten cap allà, no? Aquí, evidentment, la producció que hi ha és la que hi ha i s'esgota. Vull dir que aquests acords de comerç internacional, jo, a mi m'ha recordat una mica, me'n recordo, doncs, quan vam entrar a la Unió Europea i hi havia aquella cançó de la trinca, no? i aquelles boicots al producte francès, perquè, clar, ens feien boicot a nosaltres que pujàvem la fruita d'aquí i la verdura d'allà.
Sí, aturaven els camions.
Aturaven els camions, aquella batalla que diguéssim, no?
Sí.
I ara, doncs, bueno, ara ens hem obert amb un mercat 100 vegades més gros que l'europeu, no? Que diguéssim, però, clar, és que el món, per desgràcia, té això, vull dir, en comptes un i n'aixafes tres, no? Vull dir que, i a veure què, aquest el tema és que ara, tocant els pescadors, doncs és que porten uns anys que realment...
Però el greu és el tema de les normatives aquestes europees que no estan ben fetes. Jo crec
molt
que
exigents, molt exigents per aquí, però...
Tenen unes exigències molt rares que són les que s'haurien de suprimir, per dir una cosa. Però, bueno...
Clar, quin marge hi ha per adaptar aquestes regulacions a la nostra realitat?
Jo no sé, supos que el Ministeri... Aquest pobre home, perquè la veritat és que és un molt bon ministre, és ministre d'Agricultura, deu estar cremat de ratllar amb aquesta gent, perquè és que...
Ell fa de sàndwich entre el directiu...
I jo tenc que dir que és un bon ministre, perquè ho fa molt bona feina, vull dir... Hi ha ministres que a vegades passen desapercebuts, però que fa feina, és feiner, i aconsegueix acords, però, clar, és difícil.
És un moment delicat, a més, clar, amb la inflació del preu dels aliments, no deixa de ser totes aquestes normatives, encareixen, clar, blinden el producte per fer-lo més sa, més sostenible, etc.
Sí, però després, per altra banda, tens els americans amb el seu bloc nascat davant, que no els americans no tenen cap culpa, vull dir, al tanto... Que aquell es passa totes les normatives pel forro i tu no.
És el món al revés.
És el món, sí. Ara ja està posant també aranzels del 25% a països de la Unió Europea.
Abans ja li planten cara en el
desgraciat.
I ja es va en sèrio amb aquest tema.
El Mercosur és plantar-li cara, en el fons. Perquè, és dir, no cal que depenguem de tu, no? Vull dir que passa que té aquestes derivades cap a nosaltres internes.
Anaves a dir alguna cosa més, Toni?
No, perquè faria llarg.
Faries llarg, eh? Bueno, nosaltres ara aquí teníem un parell de temes, els molins de Parc Eòlic d'Esmilà, que ja ha estat desmantellat després de 20 anys, sí. I també volíem xerrar un poquet d'aquesta en plana política, per tancar un poc Sant Antoni i el cap de setmana que hem viscut amb la celebració i commemoració a Ciutadella del dia de Sant Antoni, aquestes confrontacions que hi ha polítiques amb la Conferència Institucional de Sant Antoni, més per Menorca, que, com sabeu, va abandonar la sala de plens del Consell Insular de Menorca just quan va començar la xerrada desconferencial d'enguany, l'economista Marcos de Quinto. Quina valoració en feis de tot plegat? El PSOE ha criticat que les dades que va donar Marcos de Quinto sobre la pressió fiscal i ha qüestionat la seva visió del dret a l'habitatge, i per la seva banda el Partit Popular acusa l'esquerra d'intolerant i sectarisme per el boicot a la conferència de Marcos de Quinto. Veu seguir la conferència? Heu llegit al respecte? Quina opinió en teniu?
Jo no sé, David, si va anar.
Jo no hi vaig anar-hi perquè no...
Jo tampoc, encara que m'haguessin pagat, no hi era anat, vull dir, així de clar.
No, jo de veritat no hi era. I estava en un altre acte. Però sí que és veritat que jo coincideixo plenament que no era un ponent per portar-lo en un acte institucional. És a dir, el pots convidar qualsevol altre dia de l'any, si vols, i que faci, doncs, que expressi una mica la seva opinió, no? Que al final, com jo m'he mirat, com que avui ens ho heu comentat, m'he mirat així ràpid la seva ponència que està penjada al Consell Insular, i bueno, és una oda a la llibertat, que diguéssim, no? amb molts elements que penso que no cauen en un acte institucional com el que toca fer, perquè al final aquí jo crec que es confon, no? Un acte institucional vol dir és un acte que parles en nom de tots i per tots, no? I en canvi aquí pues, convides amb una persona que té les opinions que tingui i per tant que a més doncs no és pas una persona que hagi... A més, era fins i tot des d'un punt de vista de sentit comú contradictori al que havia dit prèviament Nadolfo, perquè Nadolfo, doncs, per exemple, doncs, va parlar de comprar-se al públic, d'intervenir, no? de que l'administració doncs, intervengués en el mercat immobiliari per tal, 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 i el ponent doncs, va dir exactament el contrari. Per tant, és a dir, que si tu el convides, doncs sembla com si l'has convidat perquè et porti la contrària o perquè... Jo crec que ells es van precipitar o es van equivocar o per portar-lo com a ponent de la Diada de Menorca, jo crec que no tocava. És a dir, jo l'hagués convidat si el volen convidar, em sembla perfecte, i al final ell és un empresari que té una trajectòria empresarial molt, molt, molt important a Coca-Cola i tal, després s'ha ficat en política i després avui és un tertulià de televisió i molt, molt lliure, a més és molt... critica els partits de tots els colors, eh? Vull dir que no és que estigui casat amb cap partit, però no per un acte institucional.
Però sí que és bueno, economista liberal amb una visió que també ha donat de com a economista liberal, no?
Sí, vull dir, ha donat la seva visió, però què pintava aquesta visió enmig de la Diada?
Digues, Toni.
Vull dir, és un pro-trumpista, és un neoliberal, eh? Vull dir, no és un liberal normal d'aquells, diríem...
De lliure mercat, no.
De lliure mercat, no. És un neoliberal i, perquè no mos hem de veure la seva trajectòria, els seus tuits constants que posa i treuen fum. O sigui, jo crec que no és un conferenciant acertat per aquest acte. Estic d'acord amb en David. O sigui, jo crec que heu de pensar que Sant Antoni és patró de Menorca des de fa no tant d'anys, o sigui, em sembla que va ser l'any 87 o l'any 80, por ahí, més o manco, quan es va fer el 500, el 5 centenari de l'acte, quan es va ajuntar perquè fos, direm, el patró de Menorca. Abans només es celebrava Ciutadella, pràcticament, el rest no es feia res, només era festa Ciutadella, i quan tu fas un acte on hi ha d'haver una unitat dels menorquins i més que mai Sant Antoni és ideal per això, en la conquesta de l'Alfons III i en l'apertura en el món, diríem...
Del cristianisme. Diríem,
cristianisme, uh-huh. I sobretot en la unitat de la llengua, etc. En tots aquests conceptes és quan els conferenciants normalment han d'estar dins d'aquestes línies. Normalment es duen historiadors, es duen gent que té que veure en Menorca, que pot tenir punts de vista evidentment diferents, però no és una conferència política com el que aquesta vegada el Partit Popular mos ha posat damunt la taula, mos ha posat un conferenciant, diríem, que només ja l'entrevista que va publicar el diari Menorca abans de que vingués ja treia fum, ja al final inclús estava d'acord en que comprés Groenlàndia en Trump, o sigui, un desastre de conferenciant, i jo la veritat és que crec que se van equivocar i crec que haurien de ser més respectuosos amb aquest tema. El Partit Popular deia que es havia convidat a la Noemi García em sembla que uns anys anteriors, però bueno, allò era per allà de cosa
de nutrició.
De nutrició, etcètera.
Encara no estava tenia en política, si no record malament, no? Encara no estava en política quan se
no estava en política i eren un nutricionista, vull dir, etcètera, etcètera. O sigui, no. Jo crec que aquí s'han equivocat, no ho reconeixeran, evidentment, ratllen que els altres són intolerants, però no se tracta d'intolerància, se tracta de que no era la persona adequada, i crec que Han de prendre la lliçó de que Sant Antoni ens té que unir a tots els menorquins i no de ser com ja, com la política madrilenya i tota aquesta política que tot el dia està en tothom barat. No pot ser això, no pot ser.
Quins criteris creieu que han de ser per a l'elegir en el conferencial de Sant Antoni?
Historiadors, gent que tingui que veure en coses de Menorca, vull dir no ho sé, això és l'àmbit en què se mou aquesta festivitat. Mm. No pot ser. En temes polítics, jo crec que no hi té que entrar.
No. Abans, No, al final, jo, per exemple, doncs ahir vaig assistir a la gala del diari, no?, i va haver-hi tota una sèrie de discursos, i al final tothom buscava una mica doncs, aquest concepte que estaves comentant, Toni, de la unitat dels menorquins, que estem en un moment de polaritat, però que el que hem de buscar... De fet, fins i tot em va agradar molt la intervenció del bisbe Sebastià Altavull, que li van donar el premi d'honor, i ell va apel·lar a Ramon Llull i va dir almenys si no us enteneu amb les paraules enteneu-vos amb l'amor. Vull dir que, és a dir, ja que al final hem d'anar a buscar un bé comú, no?, i hem de buscar aquesta, i més ara en aquests moments de tanta crispació, de tant bel·licisme, no?, perquè estem veient ara fins i tot que sembla que tornem una mica al segle XIX de la guerra del més fort, de la llei del més fort, no?, i per tant, doncs, més que mai has de mirar de que el teu criteri vagi enfocat cap al consens. I, de fet, les paraules d'en Adolfo i de la presidenta Proens anaven en aquest sentit. És que a mi em fa gràcia perquè diem unes paraules en públic, però després en els fets no som conseqüents, no? Llavors, no? És a dir, és el que em va... Perquè al final hi havia aquesta concòrdia dintre de les trobades camus d'aquest any, que us les recomano vivament, parlaran de la fraternitat, que jo crec que gairebé són com visionaris aquesta gent a l'hora de triar els temes, però és que és veritat, perquè el món cada vegada està més desmembrat per tot arreu, no?, que diguéssim, i per tant, doncs ja que fas un acte, és l'acte institucional que és el que representa tot el poble, i on vols una mica que la gent surti d'allà orgullosa de Menorca i de defensar Menorca i de dir, escolta, tenim un bon... Jo sempre dic una cosa, que a Menorca sempre hi ha aquesta divisió en moltes coses i, en canvi, quan venen les festes, no?, hi ha aquesta unió fraternal de voler fer les festes de poble i tothom està allà abocat d'un cantó de l'altre i hi ha una unió que dic, si aquesta unió es practiqués la resta de l'any, seríem imparables com a illa, no? I, en canvi... Doncs no, estancats, i ara portem, jo porto aquest ponent, que per mi no, jo crec que jo no els hagués recomanat aquest.
Idò, se'ns ha acabat el temps, moltes gràcies a tots dos, Toni, forta abraçada.
Fins la pròxima,
Fins la propera. Que vagi molt bé. David, igualment. Adeu,
gràcies a vosaltres.
Forta abraçada, adeu. Feliç setmana, adeu.
Seguiu amb nosaltres, ara tornem. IB3 Ràdio és informació.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
Fue un intento.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, amics de Tèntol.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tebriós.
No ho entenc.
Tal com ho vull, així el Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
El dia Menorca,
fet a casa.
I on anem? I on anem avui que vespre, Pere?
Anem al Centre d'Estudis Locals de l'O, on s'hi projecta la pel·lícula En fanfarra, la pel·lícula francesa de Manuel Curcó, a les 7:30 dins les trobades de Cinema Actual.
Idò, cap allà que anirem, i alerta, alerta amb en Harry, que avui vindrà gros això, eh? Sí. Pluges, vent i tot plegat, en fi, que demà tornarem aquí el dia a Menorca amb en Harry, que també hi serà. I esperem que acabeu de passar un feliç dilluns. Adéu, Pere, fins demà.
Fins demà a les 12. Adéu. Bye bye happiness, hello loneliness, I think I'm gonna cry. Bye bye love, bye bye sweet caress, hello emptiness, I feel like I could die. Bye bye my love, goodbye, bye bye my love, goodbye, bye bye my love.